Volia parlar d'un punt afegit a tot plegat, que és el paper de les xarxes socials. És evident que les xarxes, la comunicació des de fa uns anys va molt més ràpida, que tot es pot saber, que sempre la gent que és experta d'això sempre em deia, quan jo m'hi posicionava amb algunes coses molt en contra, els que eren més freds sempre em dèieu, Ismael, sempre em dèieu, has de separar, per fer-les funcionar bé, has de separar el gra de la palla. Has de separar que una cosa és una opinió i l'altra és una informació. Has de separar el gra de la palla de l'opinió. És a dir, s'ha de saber domesticar molt bé. Les xarxes són com un animal salvatge que tu has de saber domesticar, és a dir, les has de saber controlar, i que et poden afectar o no et poden afectar, i pot ser-hi o no pot ser-hi. Hi ha molta gent encara, i cosa que ha fet que em sorprèn, que no hi vol ser-hi. Bueno, està molt bé. Jo pregunto, ho hem fet bé, de moment, Ismael, això ho estem fent bé, l'utilització que fem, per exemple, els mitjans de comunicació en general de les xarxes quan arriba una circumstància com un atemptat ahir a Brussel·les?
Mira, jo, si em permets, primer, identifiquem bé el problema i després mirem què vam fer ahir en aquesta taula.
D'acord.
Problema número 1, tenim molta informació. Potser massa, diran alguns, eh? Això és un problema perquè abans en teníem poqueta. Llavors, el problema era fer arribar aquesta poca informació a la gent. Ara, el problema és al revés, n'hi ha massa. 2, els ciutadans ja no venen als mitjans. Abans tenien dos llocs per anar, la ràdio, la tele o, si vols, la premsa escrita. Ara ja no, ara tenen 1.000 espais. O Twitter és només un d'ells. Tercer problema importantíssim. Twitter és percebut com un espai públic, no privat. Però la gent s'hi adreça com si fos privat. És a dir, parlen com de tu a tu, com si estiguessin al bar, i en canvi és un espai públic. I després una cosa que oblidem, hi ha interessos creats en captar l'atenció de Twitter. És a dir, creiem que Twitter és un espai neutral, i no, hi ha gent que vol captar l'atenció. Dic, perquè després parlarem, i per què hi ha gent que difon un vídeo d'un atac a Moscou quan és a Bèlgica? Bueno, perquè hi ha gent que vol captar l'atenció i vol capturar aquesta gent. Què van fer ahir? Jo crec que van fer com a mínim tres estadis molt interessants. Un, bueno, aquest primer estadi del zero, vam especular una mica, aquest de seguida el vam aturar. Jo crec que aquí els professionals, el Pere, tu, Jordi mateix, i el Rafa, vau aturar molt bé i dir, ei, no seguim especulant, anem a veure on està la informació oficial. Dos, trobar quines són les fonts oficials. I aquí en trobem de dos tipus. Una, les fonts oficials, diguem, institucionals, però després qui té informació veràs. El cas de la Letícia Rodríguez, es deia?
Sí, la de...
Això va ser una feina que crec que el periodisme fa molt bé i ho ha fet tota la vida. És on és la font? Anem a identificar la font. Dels milers, milions d'usuaris que hi ha a Twitter, quin és el que realment és veraç? És de veritat. Es va identificar la persona que estava a l'aeroport de veritat, es va verificar que estava a l'aeroport i es va parlar amb ella. Això va ser un exercici brutal d'estriar el gra de la palla. De tota la palla que hi havia a internet, des d'aquesta taula es va identificar una persona. Una persona que, a més, després la van identificar altres mitjans i se li va donar veu. I llavors, ostres, quan hi ha tanta informació, tant de cap dalt, i has dit a la gent, ei, de tota aquesta gent que hi ha aquí, només n'hi ha una o dues que són els que estan allà, què més podem fer? Doncs no donar més informació, és a dir, no fer més soroll, sinó aportar l'anàlisi, que jo crec que és la tercera etapa que vam fer, no sé si amb èxit o no, en aquesta taula, que és dir, les dades ja les tenim, no cal que enviem a ningú allà, que a més no podem enviar a ningú perquè estaven els aeroports tancats, a més ja tenim la informació de peu de carrer, tenim la gent que està piulant, que estan gravant amb el Periscope. Què pot aportar la ràdio o la premsa escrita quan encara no ha arribat anàlisi? Llavors, ostres, què ens està dient aquesta noia que està a l'aeroport? Ens està dient moltíssimes coses. Com ho interpretem des d'aquí? A més, amb una visió, si voleu, més panoràmica, amb una especialització de diferents persones que hi havia en aquest moment, no? Jo crec que el tractament, ara no és per fer de la pilota, però el tractament que s'ha fet des d'aquesta taula va estar bastant bé. Una, aturar l'especulació. Dos, identificar les fonts, que és el que fa bé el periodisme. I tres, saltar-se la part d'informació, ja la tenim, ja l'hem destriat, i fer l'anàlisi, fer el que la gent de carrer, ni el que està a l'aeroport pot fer, perquè li falta la cosmovisió, ni el que està a casa o en el carrer escoltant la ràdio pot fer, que és l'anàlisi.
Sí, els mitjans de comunicació, o sigui, tot va tan ràpid, tan sumament ràpid, que tu ja fas anàlisi abans de tenir la informació veraç. Què vol dir això? Quan tu et diuen que hi ha hagut un atemptat a un check-in d'American Airlines amb dues bombes abans de passar l'arc de seguretat un dia al matí a les 8 amb una capital europea com Brussel·les l'endemà d'un dia que hi ha hagut vaga de controladors francesos i una tercera bomba amb un vagó de metro sota terra a prop de el lloc més important polític que té Europa, com és el seu Parlament. Quan tu et diuen això, i al cap de... És a dir, tot això se't va al cervell del que comunica, de cop i volta a mi m'apareix tot això. És a dir, no m'apareix allò dient, faig una mica Terminator i em fa brrrr, i m'apareix tot això. Què penses? Les xifres que t'estan donant són camuflades. És falsa. Ara ho puc dir. Li vaig escriure aquí al costat amb el Rafael Nadal ahir un paper que vaig dir-li. Si són 30, em semblen... Perdó, per ara dir una barbaritat, Em semblen poques pel que podria haver estat. Perquè si tu t'ho mires amb fredor, el primer que dius és, dones veracitat a aquests que diuen, segons fonts solvents, malenfia-te'n quan diuen fonts solvents, la xifra podria ser de més de 70. Va sortir algun que deia, les xifres de pares... Clar, què fas? Fonts solvents, et surt un mitjà de comunicació de no sé quin lloc d'Europa, li dones veracitat, no dones veracitat, les fonts públiques et diuen un mort, et diuen cinc morts. Què fas? Doncs arriba un moment que dius, escolta'm, anem per les fonts fiables, la policia, per entendre'ns, I ja està. Perquè és que, si no, pots picar-te els dits. I jo ahir, si no, i el Rafael Nadal igual, ens haguéssim picat els dits.
Però és que la vostra credibilitat depèn de que feu això. Perquè l'altre dia, per exemple, ahir mateix, hi havia gent que es queixava. Escolta, aquí a internet hi ha massa soroll. I li va dir un, doncs apaga Twitter i posa la ràdio.
Massa d'això.
Perquè la credibilitat que té la ràdio és molt superior, o hauria de ser, molt superior a les xarxes socials, precisament per això. Perquè tu veus fons solvents, però dius, bueno, fins que no les tinguem nosaltres i haguem comprovat que realment són solvents, res. I no només la ràdio, sinó altres. Però jo dic la ràdio perquè la ràdio és tan immediata, o potser tan immediata com les xarxes socials.
Tian.
Cada vegada hi ha més eines de comunicació, això és una evidència. Algunes estem a l'inici del partit de futbol, diguem, estem als 5 minuts primers que són d'escalfament i encara no sabem com jugarem. Per exemple, Twitter és un cas claríssim. Però que hi hagi més eines vol dir que tenim més possibilitats per treballar, però la manera de treballar ha de ser la manera de treballar tradicional. O sigui, tu ara ho explicaves molt bé, identificar perfectament les fonts. És a dir, que tinguem més eines vol dir dues coses. Una, que les hem d'aprendre a fer servir i encara estem aprenent-les a fer servir. I dues, que diguem, l'ofici de periodista és l'ofici de periodista amb Twitter, i sense Twitter, a la ràdio, a la televisió i allà on sigui. I senzillament hem d'aprendre a fer l'ofici de periodista amb moltes més possibilitats tecnològiques. I diguem, resumint, és això. I després deixem dir una altra cosa sobre tota la qüestió de l'anàlisi. Tu després anaves a parar a l'anàlisi. Tu hi tenies uns... És que no em vull dir tertulians. Tenies uns analistes, sí. diguem-ne analistes, perquè això de tertulià ja és una cosa que
una
està...
Una paraula molt lletja.
I que, a més, està...
Degradada.
Per tant, tenies uns analistes que venien aquí segurament a parlar de política, que bàsicament és el que es parla a les tertúlies. Sí. O a les taules d'anàlisi, però et trobes amb una informació que esclata aquell mateix matí. Tu aprofites que tens uns periodistes a taula, que per tant tenen una capacitat per intentar discernir, ara el dèieu, les informacions fiables i les no fiables, i després vas a buscar especialistes. Ahir telefònicament, avui has muntat un perquè de tot plegat, no amb els tertulians catjol, diguem-ne, sinó amb una sèrie d'especialistes, i amb mi que estic aquí perquè sóc l'ull de poll, i avui hem decidit que no farem ull de poll. Però per tant també defenso el paper que es fa a l'hora de buscar l'anàlisi, és a dir, tot aquest discurs que es fa de els tertulians són una gent que són capaços de parlar de tot, són capaços de parlar dels atemptats a Brussel·les, són capaços de parlar de la política catalana i són capaços de parlar de les eleccions als Estats Units. No és veritat, perquè els propis directors dels programes i els propis mitjans de comunicació ja s'encarreguen de saber exactament aquell dia de quina cosa s'ha de parlar i, per tant, buscar la gent més adequada per parlar de cada cosa. I no només la gent més adequada per parlar de cada cosa, sinó també la gent que també sap comunicar bé aquelles coses, perquè tu saps perfectament que no n'hi ha prou moltes vegades en ser un coco, un gran especialista en una cosa que si no ho saps transmetre, no ho saps explicar, no serveix per res. Tots aquests equilibris són els que es fan, és una feina que es fa, i per tant jo des d'aquí m'agradaria també una mica reivindicar aquesta anàlisi professional que intenten fer els mitjans mitjans de comunicació.
Jo t'afegeixo una dada. Per ser comunicador, el que has de saber és comunicar, no has de saber política. Josep Maria Ganyet, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Amb el que ara comentava tant l'Ismael Peña com el Tien Riba, què vols comentar sobre el paper dels mitjans en general respecte a un nou atemptat com el de Brussel·les?
Jo estic molt d'acord amb tot el que esteu dient, però encara ho portaria una mica més enllà. O sigui, si parlem de mitjans socials, estem parlant de que les persones es converteixen en mitjà, pel que això representa de bo i de dolent. Llavors, aquesta responsabilitat, aquest anar als fons, aquest rigor que demanem, que ens demanem als mitjans dits tradicionals o als mitjans de comunicació, l'hem de tindre també tots nosaltres. I jo em vaig afartar de veure tuits i retuits de fotografies que no tenien res a veure del vídeo famós de l'atemptat en un aeroport de
Moscou.
Però també dels atemptats de Atocha. També circulaven vídeos dels atemptats de Atocha i fotografies del desallotjament dels trens d'Atocha. I això ho feien bé persones o bé mitjans establerts. O sigui, mitjans establerts van caure amb la tentació de voler ser els primers de difondre el vídeo de Moscou. Llavors, aquest rigor jo crec que ens l'hem d'aplicar a tots. Ahir també vaig veure el fet de que cada 5 minuts mostres de lament i de dol, i que és molt comprensible, però això només fa que afegir soroll i distorsió a la conversa o a la informació real, realment.
Per què ho deies, això últim, Josep Maria?
No, ahir jo m'hi vaig fixar molt i vaig voler comparar molt el tractament que mitjans i persones i mitjans socials vam donar als esdeveniments de Brussel·les comparats amb els de París. Diguéssim, n'hem après una mica, jo crec. Hem sigut tots més crítics, jo vaig veure més contenció ahir que no pas amb els de París, potser els de París també es van allargar més amb el temps, però crec que n'anem aprenent, és el que diu el Tian. I de fet, no n'aprendrem mai. No n'aprendrem mai perquè tot això canvia cada dia. Ho fem canviar cada dia, tenim noves eines cada dia, hi ha nous fenòmens de comunicació cada dia. Per tant, n'estem aprenent, n'estarem aprenent sempre. Ara, el que sí que vaig veure és una mica més de contenció. I el que també vaig veure és el verb fàcil, el retuit fàcil, el difondre. Aquest concurs de dibuixets que es va crear des de primera hora del matí, a veure qui feia la icona del Tintín o del Mannequin Pis o del cor amb la bandera de Brussel·les, que ho trobo totalment superflu i fora de lloc, no?
Algun dia s'hauria de preguntar si també els polítics han d'utilitzar el Twitter per donar el condol. És a dir, primer, entre altres coses, perquè Mariano Rajoy fins ahir la tarda no el vam sentir parlar. De fet, vaja, jo del condol respecte a les víctimes que malauradament de l'accident del Montsià del diumenge encara no li sentí la veu, per entendre'ns, a Mariano Rajoy. Però si s'ha d'utilitzar, i no ho dic per Mariano Rajoy, ho dic per tots els polítics que utilitzaven el Twitter per penjar allò tan tòpic de les meves condolències al poble belga per l'atemptat avui que ens ha de fer unir en la lluita contra el fanatisme. I si això cal, també,
Sí, i això és curiós perquè té un efecte negatiu. O sigui, el fet aquest... jo acabo de llegir un estudi del 2013 de la Universitat de British Columbia on es va provar amb diferents audiències el fet de dir, escolta, hi ha una causa per la qual us heu de mobilitzar i podeu triar entre posar la foto al mur de Facebook i canviar-vos l'avatar i posar la bandera o el logo de la causa, o signar un paper, una petició anònima, o explicar-ho a Twitter o anar a change.org. I després mirem a veure qui fa donació realment. Doncs l'estudi conclou que la gent que més exterioritza, més manifesta, més posa banderes en el seu avatar i més ho publica als mitjans socials, després són els que menys fan realment l'acte de donar, ajudar o fer, diguéssim, la donació física, no? Llavors, aquest concepte que els americans en diuen slacktivism, o sigui, activisme de mandrós, que és dir, ja he fet el retuit, ja m'he posat la foto, ja he complert, ja està, ja no cal fer res més, és contraproduent.
El Xavier Aldecó volia comentar alguna cosa. Xavier.
Bueno, comentava abans, parlàvem de com fer-ho als periodistes, com utilitzar les xarxes socials i no posar soroll. Jo crec que abans i ara, abans de les redes socials, les xarxes socials i ara, el periodista se la juga igualment en els primers 10 segons on es pregunta si ho haig de fer, per què ho haig de fer i com. En aquests 10 segons... Abans també eren claus i ara amb les xarxes socials és el mateix. Jo moltes vegades escric el tuit i em quedo 10 minuts pensant si l'haig de publicar o no. 10 segons o 10 minuts.
Sí, sí.
Però
s'ha de pensar si aportes, si no aportes, si realment això... I crec que aquesta deformació professional és aplicable a la gent que té al final, amb Twitter o amb Facebook, una eina de comunicació. Així que aquesta reflexió la podem tenir tots, i són 10 segons de reflexió.
Anem a pres també aquí tots plegats el que dèiem a l'aprenentatge que comentava l'Ismael Penya, perquè ara el Jofre m'ho apuntava fa uns moments, un exemple anecdòtic del funcionament del programa. Fins que no vam comprovar ahir, a través del compte oficial de l'Ajuntament de París, que la Tour Eiffel estaria il·luminada amb la bandera de Bèlgica, no ho vam dir perquè durant els atemptats a París vam dir erròniament que els llums s'havien apagat. Clar, és a dir... És allò de dir, bueno, és que s'ha esperat allò, la típica fotografia, ja no hi ha llums a... Bueno, una fotografia penjada per un malparit que ho va penjar, dient, mira, ara penjaré això enmig d'un atemptat de París. Tu agafes i dius, mira, han tancat els llums de París. Clar, ahir va passar el mateix, l'efecte d'encendre amb la bandera belga, cosa que efectivament va passar, i fins que no va sortir, crec que va ser en Hidalgo, l'alcaldessa de París, confirmant-ho a través de la xarxa, en el seu compte personal, no vam dir, escolta, el Jofre va dir, no diem res, perquè si no encara la tornarem a pifiar. Sí. Digues, Ismael, digues.
Dos coses, a més, que crec que ens han deixat, amb el tema de Twitter i dels mitjans. Una, que per mi és la més important, no és només si els mitjans han d'informar, sinó que han d'estar pendents del que es diu la xarxa i intentar que no es desinformi. És a dir, hi ha una feina que abans no havien de fer els mitjans, que era evitar la desinformació, perquè només hi havia una emissió en un sentit i tu informaves perquè tu eres el que tenia el monopoli de la informació. Quan la informació és pública i la emet tothom pot emetre, els mitjans ara tenen una doble responsabilitat, emetre la informació bona i intentar desmentir la informació dolenta que s'està emetent. I direu, quina barra, hem de fer això? Doncs mala sort, diguem, havent escut el neolític, era més fàcil tot, no? Però crec que aquesta part és molt important, és a dir, més enllà de criticar a Twitter, el que ha de fer el periodisme és estar a Twitter, mirar què és la informació dolenta i dir-la. Això és dolent, això no és cert, això... Jo crec que aquesta part, aquest compromís, si voleu, ètic, és molt important. I n'hi ha una altra, que en el cas dels que són profes, doncs ens diuen que ja no hem d'ensenyar coses, sinó ensenyar, diguem, que la gent aprengui a aprendre, crec que és una altra cosa que ha de fer el periodisme, que cadascú de nosaltres sigui el seu propi periodista o aprenguem a aplicar el criteri periodista. Això no vol dir que no haguem d'anar als diaris, però vol dir que els periodistes, els que sabeu aquesta ètica periodista, allò de contestar les fonts, totes aquestes coses, també se'ns ha d'ensenyar, perquè viurem a partir d'ara i endavant en una era de la informació on tots haurem de viure en un àmbit multimèdia molt ric en informació i haurem d'aprendre a manejar-nos en aquest nou ecosistema. Jo s'espera dels mitjans que també t'ensenyin. I un petit apunt sobre el selectivisme. És cert que és molt més compromès anar diguem, a cavar trinxeres o a posar un hospital i a combatre el Zika en una banda del món remota, però també tenim dades, i això ho podem debatre un altre dia, amb el Ganyet, que el selectivisme potser no és bo o per la persona, que és aquest clictivisme de sofà, però sí que és bo pel sistema o per l'ecosistema informatiu. Sabem que gràcies a aquest clictivisme de sofà, gent que abans no miraria, no rebria segons quin tipus d'informació, política, d'altres tipus de coses, ara la reben. És a dir, gràcies a les parides que ens pengem al Facebook, hi ha gent que abans tenia una dieta informativa molt minsa i ara se n'adona que hi ha un món allà fora que surt doncs, en àmbits més petits que li interessaven. Insisteixo que això demana un debat molt més ampli, però, ostres, no ens quedem en el activisme sobre si és un compromís molt petit de la persona, sinó com afecta l'ecosistema informatiu, i en aquest sentit és molt bo.
Molt bé. Ho deixarem aquí.